seva presència en aquest acte acadèmic que cobra curs que la Universitat de Girona desenvolupa aquí a Palamós a través de la Càtedra d'Estudis Marítims. Una lliçó inaugural és això, és la inauguració formal del curs. Ja ha començat fa unes setmanes, però una conferència d'aquest estil ens ajuda a obrir les portes de la universitat a la ciutat de Palamós. Un any més fem aquest acte i volem agrair, a més de la seva presència, la presència de la senyora alcaldessa de Palamós, la presència del president del Consell Social, senyor Ribou, i la presència del vicerrector de Desenvolupament Tecnològic i Gestió del Coneixement de la Universitat de Girona. Avui, a més, també celebrem o celebrem el fet del 15è aniversari de la universitat, tal com es dirà més endavant. Per tant, una vegada agraïda tota aquesta presència múltiple de les diferents institucions que supluguen el que és la càtedra, podria donar la paraula als diferents intervenents per després donar-li la paraula a la professora Anna Garriga perquè faci la lliçó inaugural i després tancar un petit acte aquí fora. Per tant, començaríem amb el senyor Ribou, president del Consell Social de la Universitat de Girona, que té la paraula.
Gràcies. Bona tarda a tots, alcaldessa, director de la càtedra, vicerrector, professor conferenciant, regidors, senyors i senyors. En nom del Consell Social us agraïm que ens hàgiu convidat en aquesta lliçó inaugural d'aquest curs 2006-2007 de la càtedra d'Estudis Marítims, perquè aquest acte coincideix exactament amb alguns dels objectius del propi Consell Social. Remeteu que us parli breument de la institució que avui represento aquí. El Consell Social, a totes les universitats públiques, és un òrgan que existeix i és l'òrgan mitjançant el qual la societat participa en les universitats públiques i neix de la corresponsabilitat dels poders públics, de la universitat i de la societat per aconseguir la màxima qualitat i eficiència en la prestació dels serveis de les universitats, de la Universitat de Girona en el nostre cas. Al Consell Social hi ha representats 6 persones de la pròpia comunitat universitària i 9 que són de fora de la universitat. D'aquestes 9 persones que tenen l'honor de representar la societat, 3 van ser nomenats pel govern de la Generalitat, 2 pel Parlament, 1 per les entitats locals, 2 per les organitzacions empresarials i els sindicats, i a més hi ha un exestudiant que l'UDG. Les competències del Consell Social estan repartides en 3 tipus de funcions. Per un costat tenim les funcions de programació i gestió, com són que el Consell Social ha d'aprovar la implantació o la supressió dels ensenyaments. Per exemple, en el nostre mandat s'ha aconseguit que l'arquitectura es donés a la Universitat de Girona, que abans no passava. O bé, també contribuïm a l'avaluació i a la viabilitat econòmica i social de les universitats. Tenim un altre tipus de funcions que són pressupostàries i relacionades amb econòmiques i patrimonials. Per exemple, els pressupostos, els balanços, les comptes de resultats de la universitat els ha d'aprovar el Consell Social. Aprovem les operacions d'endeutament i adquisició o venda d'immobles. I finalment, per exemple, aprovem els preus, les taxes que es paguen per l'ensenyament. I després hi ha un tercer tipus i últim de funcions del Consell Social que són referents a la comunitat universitària. Per exemple, acordar dins els marges fixats pel govern les retribucions per mèrits docents de recerca i de gestió del personal docent i investigador. Informem sobre els convenis col·lectius del personal laboral i finalment hauríem de vetllar per la correcta inserció dels graduats de la universitat en què trobin feina i ho deu de feina. Per tant, com he dit abans, aquest és un acte que s'inscriu en aquesta projecció de la universitat cap a la societat, en aquest cas cap a la ciutat i a l'Ajuntament de Palamós. Aquestes relacions entre la UdG i Palamós ja tenen una certa història. Penseu, com s'ha dit abans, que la universitat fa 10 anys primera col·laboració entre Palamós i la UDG comença l'any 93 al voltant de la creació d'aquest Museu de la Pesca. L'any següent es firma un conveni marc de cooperació que cristal·litza en el conveni de la creació d'aquesta càtedra l'any 2000 i fa pocs mesos es va conveniar la creació de la Comarca i Centre de Documentació de la Pesca i el Mar. El Consell Social, i ho dic com a anècdota només, i aprofito que sóc avui aquí, cada any organitza uns premis de treballs de recerca per a estudiants de batxillerat, juntament amb els Consells Comarcals i el Col·legi d'Arquitectes. I aquest any el Premi d'Arquitectura l'ha tingut una noia del Col·legi Badalona de mi. La col·laboració entre l'Ajuntament, les entitats culturals i la gent de Palamós i l'Ombra en aquesta càtedra d'estudis marítims són un exemple del model de relacions entre la societat i la universitat que el Consell Social vol promoure. I són una concreció tant dels estatuts de la UDG que preveuen la creació de càtedres mitjançant convenis amb altres entitats com pel vigent pla estratègic de la UDG que té com a objectiu la presència de la universitat en el territori. Per tant, estic molt content de ser aquí i saben ja els responsables de la càtedra que sempre podran comptar amb el Consell Social per qualsevol activitat que us animem a continuar programant. Moltes gràcies.
Gràcies, president del Consell Social. Ara voldríem donar la paraula al vicerrector de Desenvolupament Tecnològic i Gestió del Coneixement de l'Universitat de Girona, senyor Joaquim Ojo.
Sí, gràcies. Bé, jo per demanar una cordial salutació des de part de la rectora i de dir el nom meu a tots vostès i a totes les autoritats que estan presents en aquest acte. Volia fer el comentari d'aquestes paraules en tres grans àmbits analitzant l'acte que tenim avui aquí, que l'acte de Comissió de Curs, en el seu sentit, en la seva forma, en el seu contingut. En primer lloc, en el sentit d'aquest acte, l'acte de l'inici del curs acadèmic, és un acte molt emblemàtic dins del marc de la universitat, és l'acte on sempre la universitat fa una miqueta la balança del que ha fet i d'alguna manera es posa les piles cap a aquest nou curs acadèmic, que tot i que en aquest cas no ens trobem en docents, sinó ens trobem uns estudiants que venen de nou a classe, sí que ens dona una nova reflexió de com encarar el futur, els futurs 365 dies que tenim per endavant. I per tant és un moment d'analitzar la feina feta, i en aquest cas la feina feta de la càtedra, si és àmpliament positiva. La càtedra va treballant molt en la línia de publicacions, té ja 15 documents quadernes paus que en aquest moment siguin importants, té previst molt probablement sortir els tres propers, estan, em sembla que a punt de presentar-se, estan molt activament en organització de jornades, la setmana que ve hi ha una jornada molt interessant sobre la pesca, l'any passat unes jornades molt concretes sobre el turisme i el mar, que es van acabar presentant amb un document aquest propi any, documents i monografies que van deixant rastre, deixant petja de la feina feta per aquesta càtedra. Aquest és el sentit d'aquest acte, aquest és el sentit d'aquest dia avui que reunits donant per tenir realitzat un nou curs acadèmic de la càtedra. Però també hem de parlar de la forma, i per mi la forma és del model que representa aquesta taula. Aquesta taula representa que hi ha una institució que és la Universitat de Girona representada pels seus dos màxims responsables. En aquest meu cas no sóc el màxim responsable, la rectora ha pogut venir, però represento la rectora i el president del Consell Social representant la voluntat de la Universitat de Girona de donar suport a aquesta càtedra, de donar suport a aquesta iniciativa de la universitat. I, conjuntament amb la universitat, l'Ajuntament de Palamós. Aquesta unió de tot el territori, l'Ajuntament i el coneixement que vol donar per oferir la universitat en un projecte conjunt, que en aquest cas és la càtedra d'estudis marítims. Perquè la voluntat, comentava el president del Consell Social, la voluntat de la universitat a través de les càtedres és acostar-se més al territori. La universitat creu en el territori, la universitat és present a tot el territori de l'Associació de Girona i més enllà de l'Associació de Girona per tenir una especial preocupació per ser presents a l'Associació de Girona. I és una manera de ser presents a través d'aquestes càtedres que fan l'obligació del territori i busquen estar presents amb un contingut temàtic precís i molt vinculat en el territori. I en aquest cas, òbviament, està claríssim i aquí es pot comprovar aquests estudis marítims tenen aquesta especial vinculació. Però no és una càtedra que neix perquè sí, sinó una càtedra que neix del si també de la universitat. Hi ha quatre grups de recerca, cinc grups de recerca a darrere de la universitat que estan impulsant aquesta càtedra, que des de diferents elements multidisciplinars estan treballant per fer la recerca al voltant de totes les iniciatives que pot tenir la càtedra. I és doncs des d'aquesta multidisciplinaritat, des d'aquestes diferents maneres de mirar-se al mar que pot tenir la universitat, que poden sortir endavant tots aquests projectes. Us comentava, volia comentar aquest acte des del sentit, des de la forma i en què era el contingut. De fet, pot ser molt interessant el que diem nosaltres, però aquí l'importància de l'acte, més enllà de l'acte simbòlic, és una conferència que ens donava avui la doctora Anna Garrida. Jo crec que és bo que de tant en tant en aquests actes ens diem a la universitat i diem qui tenim de bo per parlar de les coses. Perquè de vegades en tenim molt de la tendència d'anar a buscar fora grans personalitats sense tenir en compte que dins de la Generalitat tenim grans persones que ens poden explicar moltes coses. És el cas avui de l'Anna Garriga. L'Anna Garriga ens explicarà la seva visió de com s'està comercialitzant en aquest moment la pesca, i això no és una manera endogàmica de mirar entre els mateixos, sinó de dir que la Universitat de Girona s'està treballant des d'aquesta multidisciplinaritat, des d'aquestes diferents maneres d'abordar la pesca. Per tant, res més. És una satisfacció estar aquí, una satisfacció veure com aquesta càtedra des de l'any 2000, des de la seva creació, però el projecte de l'associació social des de molt abans, des de tot el contacte que hi ha hagut amb l'Ajuntament, és una realitat, és una realitat que dia a dia es va consolidant, que dia a dia va donant els seus fruits, i un fruit més és aquesta inauguració de curs, i que aquest curs doni molt més fruits i cada dia que hem comentat ho haurà de fer. Moltes gràcies.
La seva generosa contribució, amb tot això que us fem, i que tinguem endavant aquí per acabar jo vull desitjar la continuïtat i la consolidació d'aquesta relació per a tothom, doncs, tan beneficiosa pel nostre municipi.
Gràcies.
farem la inauguració també d'això, que també està acabat ja en la seva rodativa i ja va estar finançat per la Diputació de Girona. Això és el que tenim previst, a part d'actes que van cada any sorgint sobre la marxa. Per tant, aquesta és la proposta que els hi faig i la invitació que els hi faig des de ja perquè hi participin amb nosaltres i que ho realitzarem abans de la primavera. I això és el que volia dir abans de passar ja al curs en si, que ha estat inaugurat al moment i que corre càrrec de la doctora Anna Garriga sobre la comercialització la política catalana de per la pesca, que els nostres pescadors també s'hi puguin guanyar la vida. Volia també fer un petit comentari. La invitació, com s'ha dit aquí, és una satisfacció poder convidar gent de la casa, de la Universitat de Girona, amb aquesta lliçó, però clar, nosaltres ho teníem relativament fàcil perquè l'Anna ja havia col·laborat amb nosaltres amb la realització per encàrrec de la Federació de Confraries de Girona. Vam fer un estudi sobre l'anàlisi de la comercialització a les llotges de la Costa Brava i ja des de fa diversos anys tenien coneixement sobre el que és el sector pesquer que li permet, i ha participat també en altres jornades, i li permet avui culminar amb aquesta lliçó inaugural, que vull agrair molt fefaentment que hagi acceptat venir per donar aquesta lliçó. Per tant, moltes gràcies, Anna, per haver vingut i tens la paraula per fer-la.
La Bonesa, secretària del Consell Social, vicerrector, companys, bona tarda a tothom. Permetin que agraeixi en primer lloc al director de la càtedra la confiança que em fa en convidar-me a impartir aquesta lliçó. De fet, fa uns 4 anys que ens va venir a buscar la Facultat de Ciències Econòmiques juntament amb la Federació de Representants de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona per encarregar-nos un estudi sobre el sector. I des de llavors doncs, anar seguint l'evolució econòmica d'aquest sector i segurament doncs, per això estic avui aquí. El que volia fer abans de començar és valorar molt positivament el treball d'aquesta càtedra. He participat també en les jornades de comercialització del peix, que les he anat seguint, i penso que s'hi tracten tots aquells temes que són fonamentals des del punt de vista econòmic, tant temes de qualitat com de diferenciació de productes, com experiències comercials i discussió d'experiències comercials d'altres ports. Per això penso que en un dia com avui doncs el que hauria de fer primer de tot és felicitar el director de la càtedra i sobretot encoratjar-lo a continuar treballant perquè el sector ho necessita de debò. Bé, avui és un acte de celebració, penso jo, estem aquí per inaugurar un curs, i per tant no voldria convertir aquest acte en la presentació de cap estudi científic estrictament econòmic, sinó que el que faré serà una valoració personal del que és l'actual política pesquera i també vull mostrar l'evidència del que jo penso que és una situació crítica que viu el sector pesquer a Girona. El títol penso que és prou clar. Hem de parlar de política de pesca i en concret de política catalana per la pesca. I penso que el subtítol encara l'he triat específicament encara més clar, perquè els pescadors també s'hi puguin guanyar la vida. M'he preguntat quina és la política pesquera a Catalunya i avanço al final. No n'he trobat cap política a Catalunya. Però esclar, no fer política també és una opció. I és deixar doncs, que el sector, permetem el símil, doncs vagi a la deriva. Aquesta per mi és una molt mala opció i més amb les circumstàncies econòmiques que es donen. M'explico una miqueta. Per exemple, si preguntéssim a tots els alcaldes dels... Avui tenim l'alcaldessa aquí. Tots els alcaldes dels municipis de la Costa Brava que tenen port, si els seria indiferent que els pescadors deixessin la feina i desballestessin els vaixells, penso que estaríem tots d'acord en que la resposta seria unànime, en absolut, no. No pas pel pes econòmic que pugui tenir el sector dins del municipi, sinó perquè realitzen una funció social, també els pescadors, molt important. Un exemple molt simple, l'arribada dels vaixells al port és un espectacle pels turistes i és un espectacle per la nostra mainada. I són municipis que viuen del turisme. Però si els pescadors no es poden guanyar la vida, doncs es perdrà aquest valor social que porten al municipi. Per tant, la primera línia de política pesquera
també l'hauríem de trobar en la política municipal. És a dir, avui posaré deures a tothom, eh? És una ocasió única que tinc. Posaré exemples per explicar-me, però ben clarament. I per no fer-hi cap sensibilitat, buscaré exemples i buscaré semblances a dues polítiques. Comencem amb això, amb la política agrària. Trobar exemples similars en política agrària. Bé, cada any és notícia a la premsa la gran diferència que hi ha entre el preu pagat per un producte agrícola des que surt del camp fins que arriba al consumidor. Per exemple, el preu del quilo de les taronges pel pagès que les put al camp és exactament de 6 cèntims d'euro i nosaltres els paguem a les botigues doncs, a més d'un euro al quilo. Quina és la queixa dels pagesos? Amb 6 cèntims d'euro no poden cobrir els costos. El preu del quilo del raïm blanc també per fer cava al Penedès sempre és notícia cada any, entorn a 25 cèntims d'euro al quilo. Pensem que amb un quilo de raïm es fa aproximadament una ampolla de cava. Fem nosaltres mateixos els càlculs. Quina és la queixa d'aquests pagesos? No poden cobrir costos. És cert que els intermediaris s'han de guanyar la vida. És cert, però els pagesos també. D'aquí ve el subtítol d'aquesta lliçó. En aquestes circumstàncies, el sector agrícola català ha quedat reduït a la mínima expressió. I tot i així persisteixen, continuen persistint els mateixos problemes. És a dir, que tampoc hi ha una política agrària clara a Catalunya. Malgrat que la política agrària europea n'és molt de clara. Això no pot passar. Els estats membres tenen l'obligació d'evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels pagesos. I hi ha moltes mesures de política per aconseguir-ho. En ser una zona rica, a Catalunya, no ens arriben els ajuts econòmics europeus. Però això només vol dir que aquestes mesures s'han de finançar des de Catalunya. Pensem que això passa al sector pesquer? Aquest problema es dona al sector pesquer? Sí, però també n'hi ha d'altres al sector pesquer. I tots requereixen de solucions d'àmbit europeu, estatal, autonòmic i municipal. Però anem a pas, eh? Comencem pel nivell més proper. Quin paper pot jugar la política municipal al sector agrari? El sector agrari, eh? Doncs bé, si reconeixem que els pagesos també fan una funció de cuidar el paisatge, que és important, per què no els hi reconeixem? Compensant-los pel valor que té la seva feina. Per exemple, completant els seus ingressos, complementant els seus ingressos, encarregant-los feines, neteja de camins, etc. Defenso, doncs, que la política municipal té un paper en aquest sentit de complementarietat amb la política agrària i també amb la política pesquera. Però, a més, té un altre gran paper, que és defensar davant de les institucions superiors els interessos del sector pesquer per mantenir-lo. Bé, avui som aquí i comptem amb el recolzament de l'alcaldia, i això és un exemple clar del compromís que hi ha d'aquest municipi amb el sector pesquer. Tant és un exemple a seguir i és un exemple a enfortir. Similituds, semblances amb la política mediambiental. Fa un mes i mig, es va aprovar el que s'anomena la xarxa Natura 2000. Això és l'ampliació d'unes determinades àrees geogràfiques que es protegeixen per garantir la recuperació d'espècies que estan en perill d'extinció o en fase de recuperació. La província de Girona, per exemple, s'ha ampliat moltíssim la zona protegida del paratge natural de l'Albera, on hi ha sobretot dues espècies a recuperar, una és la tortuga mediterrània i l'altra el xoriguer petit. Bé, Europa atorga molts fons econòmics a aquestes àrees i prioritza que en aquestes zones protegides s'hi administrin els ajuts perquè realment continuen mantenint-se protegides i es cobreixin els costos econòmics que això suposa. Bé, aquí a Catalunya s'ha aprovat l'ampliació d'aquestes àrees protegides, s'ha aprovat aquest projecte xarxa Natura 2000, però amb el rebuig total dels municipis implicats i amb el rebuig dels col·lectius més afectats. No pas perquè no hi estiguin d'acord, no pas perquè no admetin que s'han de protegir aquestes zones, que això importa. aporta un benefici pel conjunt de la societat catalana, sinó que s'hi oposen perquè a aquests municipis només se'ls impliquen els costos de la conservació i de l'ampliació d'aquests espais. A més, un benefici per a la societat catalana desenvolupar una política mediambiental seriosa sí que és un benefici per tots, per la societat en conjunt. Doncs si aquest és el cas, els costos socials d'aquesta política no poden recaure per justícia només sobre els pobles afectats. Per exemple, perquè s'entengui bé de què parlo, aquests pobles afectats per aquesta ampliació de l'àrea protegida no se'ls deixarà construir vivendes, però els pobles que estan just fora els límits, allà es podran fer unes urbanitzacions molt grans, on a més es publicitarà que estan situades al costat d'un espai natural protegit. I sabeu quines implicacions tindrà això sobre el preu del sòl d'aquests terrenys? Doncs estem parlant d'això, de que els beneficis recauran sobre uns i els costos recauran sobre uns altres, si no hi ha un mecanisme de compensacions econòmiques que sigui efectiu. És bo, per tant, protegir àrees geogràfiques, és bo protegir activitats econòmiques que fan una funció social important, però esclar, s'ha de fer bé. No es pot donar la paradoxa que es dona dels que qui han de vigilar doncs, les tortugues diàriament perquè viuen i treballen en aquella zona, doncs quan les veuen els hi acabin maleint la closca, perquè això segur que no ajudaria a conservar l'espècie. Penso que la política pesquera té moltes similituds tant amb la política agrària com amb la mediambiental, perquè totes tres tenen un elevat valor social que a Catalunya no es tradueix en compensacions econòmiques. I en canvi tot país europeu que es proclama com econòmicament més avançat té unes polítiques agràries, pesqueres i mediambientals fortes i basades en polítiques que consoliden els sectors econòmics implicats. He posat exemples de política agrària i de política mediambiental, expressament, de moment, per no entrar en el sector pesquer. Però ara sí que toca, entrar-hi. Primer vull plantejar si estan clars els objectius, quins són els problemes del sector, fer una diagnosi. Però primer voldria fer un ràpid repàs de titulars d'actualitat. I aquest titular, El saqueo del mar, és d'un suplement del País publicat el 15 d'octubre. Més o menys doncs, diu el que ja sabem, no? El que diumenge passat el programa 30 minuts de TV3, que va fer un reportatge sobre les captures de tonyina al Mediterrani. Diria que a hores d'ara doncs, totes les alarmes estan disparades, en el sentit que calen actuacions urgents per garantir doncs, la pesca en el futur. Calen actuacions decidides. En aquest titular doncs, diu que el 25% de les espècies marines explotades comercialment viu al límit de la supervivència o senzillament ja s'ha explotat. I un altre 52% suporta una pressió més enllà del que és sostenible. Permeteu-me que expliqui una experiència personal. Fa un any i mig, per motiu d'iniciar intercanvis d'estudiants de màsters en una escola de negoci de reconegut prestigi internacional, doncs vam fer una estada a Xipre, aquella illa doncs, de l'altra punta del Mediterrani. I quan va a una illa i va dinar a un restaurant, espera trobar-hi peix. La nostra sorpresa va ser que no n'hi havia. I no en tenen, expliquen per què no n'hi ha, perquè s'ha esgotat. L'únic peix que tenen allà autòcton és el poc. Sembla que a casa nostra, però posem fil a l'agulla, un altre titular, la veda de pesca al litoral gironí comença divendres. Això era una notícia que apareixia el 7 de novembre, ja fa dies que estem, que ha començat doncs, aquesta veda. I aquests eren els subtítols que es destacaven de la notícia. Està prohibida l'activitat d'encerclament fins al 9 de gener i es respecten doncs, les normatives europees i espanyoles que plantegen doncs, aquestes aturades. La qüestió és si aquestes aturades són suficients. I voldria qüestionar. Voldria posar-ho en entredit. Per això observarem l'evolució de les captures o dels quilos pescats a Palamós, que som a Palamós. Doncs aquesta és l'evolució des del 1994 fins al 2005 dels quilos pescats a Palamós. Bé, aquesta evolució es correspon bastant amb l'evolució global de les captures a Catalunya. I a simple vista la conclusió és clara. Les captures cauen de manera continuada. Del 94 al 2005, per fer una lectura en Amèrica, els quilos pescats s'han reduït a la meitat. Però podria fer una lectura més exagerada encara. Del 1994 al 2004, les captures cauen un 61%. Com que el 2004 el valor ja és tan reduït, del 2004 al 2005 ha augmentat una miqueta, les captures han augmentat una miqueta, però aquesta miqueta que sembla al gràfic, de fet, és un augment del 22%. Però fixeu-vos que la primera alarma de la caiguda de les captures ja es dona als anys del 96 al 98. En el període del 96 al 98, en dos anys es va passar a pescar la meitat. De cop i volta, aquesta va ser la primera alarma. No estem parlant de res nou. Les captures continuen caigint, però això ja no és nou per nosaltres. No? Bé, jo no puc opinar sobre reproducció d'espècies ni sobre biologia marina, no ho sé, però per mi, com a economista, aquesta evidència és molt clara, és significativa i és indicativa d'un problema important. Tenim seguretat que s'està estudiant el problema? El de la tonyina sí, deien, tinc tres. I el de les espècies de Girona? S'està estudiant? Perquè són diferents, segurament es comporten de manera diferent que les que s'estan pescant a Tarragona. Doncs bé, cal exigir entre tots que s'estudiï, perquè això a hores d'ara ja hauria d'estar fet. Bé, i com a consumidora, com a mare també, no? Vull assegurar que en el futur pugui continuar comprant doncs, gamba de Palamós, perquè a mi és d'agradar molt als meus fills, sé que els alimenta de manera sana. A més, haig de dir també que amb els pocs anys que tenen, saben distingir clarament entre la gamba de la pescada a la Costa Brava i la gamba provinent d'altres zones catalanes. No és el mateix, només volen la d'aquí. La riquesa d'aquests productes i la varietat dels productes pesquers d'aquí a Girona és un valor afegit molt important. De fet, estic segura que si avui en comptes de ser jo aquí fos algun d'aquests cuiners gironins amb estrelles Michelin, ens confirmaríem, això és molt important, té un valor molt important el número de productes, la varietat de productes i la qualitat d'aquests productes que es pesquen a la nostra costa. Però bé, em toca estar aquí com a economista i el que ens interessa saber com a economistes doncs és estudiar, veure els efectes d'aquesta caiguda de la producció sobre els preus a les llotges i sobre els ingressos que les vendes d'aquest peix generen a les llotges. Abans, però, vull referir-me a l'últim pla que s'ha generat des del govern espanyol i que està en fase d'esborrany, però que ja hi ha moltes coses importants del sector pesquer. Vull referir-me especialment, perquè crec que el diagnòstic és molt clar. Diuen el Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca. Bé, sabem tots que hi ha una política pesquera comuna a la Unió Europea que a través d'uns reglaments, unes directrius i uns ajuts econòmics, uns fons europeus, marca, determina en gran mesura quines són les polítiques dels diferents estats membres de la Unió Europea. I de fet és després cada estat membre el que fa l'aplicació d'aquesta política europea i decideix no només aquelles actuacions específiques al sector, sinó també com es distribueixen els fons europeus i si està disposat a afegir-ne més el pressupost, per què no? Doncs bé, això consisteix justament en aquest Plan Estratégico Nacional que presento. Continua sent un document de treball, és un esborrany, però crec que és molt correcte perquè fa un diagnòstic molt clar del que succeeix al sector pesquer. És a dir, els problemes són coneguts, els problemes són coneguts i venen de molt temps enllà. El Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca. Comencem parlant, exposant el que ells anomenen debilitats internes, punts febles que presenta el sector pesquer. Elevats costos d'explotació. I sempre que es parla en aquest pla dels elevats costos d'explotació, s'associa amb la idea de fomentar l'estalvi de combustible o fomentar l'ús d'energies alternatives. Clar, això lligat amb l'escàs rendiment que s'obté ara mateix de l'explotació en el sector pesquer, doncs fa molt difícil que es puguin substituir els vaixells per uns de nou més eficients, que redueixen els costos d'explotació. Per això una part d'aquesta política europea doncs, es tradueix en ajudes directes a la flota per renovar els vaixells i per fer doncs, noves inversions i desenvolupament tecnològics de la flota. I sobretot en aquest cas es prioritza la flota més artesanal, que en l'últim film d'aquesta doncs, relació s'assenyala que un problema és que és molt nombrosa aquesta flota artesanal i molt vella. Respecte al segon punt, falta de competitivitat respecte a les importacions. Bé, aquest és un problema que es dona, s'observa a altres sectors econòmics, a l'agrari s'observa, a l'industrial s'observa, les nostres indústries han de competir amb productes que venen de la Xina produïts amb costos molt més baixos. Per tant, aquest problema no és específic d'aquest sector. Però, esclar, això lligat amb una flota sobredimensionada, això implica que s'ha de prendre una decisió política. I hem de decidir quina dimensió volem donar al sector pesquer. Un altre problema, falta de mà d'obra qualificada. Tampoc no és específic del sector, a altres indústries també passa. En canvi, el següent, inadequació del sistema de subhasta a la baixa en primera venda. Aquest permeteu-me que ho deixi pel final, perquè m'hi referiré abastament. Passo a l'altre, escassa normalització i tipificació de productes. Bé, quan anem a comprar peix a la peixateria o on sigui, hem de saber d'on ve i hem de saber quin dia és pescat. I això encara no es compleix a tot arreu. Tant cal que hi hagi un control també sobre les vendes. I aquí hi hauria tot el tema de classificacions del peix. El peix s'ha de classificar, ha de sortir a la llotja classificat en caixes per mides de peix, per qualitat de peix, i d'aquesta manera permet diferenciar els productes a la subhasta, diferenciar els preus a la subhasta de la llotja. I això és una via per augmentar clarament els ingressos. S'ha de pensar que això ho practiquen extraordinàriament bé els minoristes, els pescadors, classifiquen de la caixa de gambes que s'emporten d'aquí a la llotja, en fan 3 o 4 pilonets, la gamba més petita, la mitjana, la grossa, etc. Si no surt classificada d'aquí, això ho fan els minoristes i ens ho venen a preus clarament ben diferents. Per tant, això cal fer-ho ja a la llotja i cal fer-ho sobretot per aquelles espècies que són més importants en el sentit que generen majors ingressos a la llotja. Cal continuar treballant en aquest sentit. Ara sí que haig de parlar de l'inadequat, que és el sistema de subhasta a la baixa, primera venda. No ho dic jo, diu el Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca, és a dir, ja el diagnòstic és clar, tot Europa ha anat passant això, i a molts llocs ja ha canviat. Tant, quin és el problema bàsic? Doncs el problema bàsic és que aquest sistema de subhasta no garanteix la competència en preus que seria la desitjable a la llotja. Hi ha dues variables fonamentals que determinen el sistema de competència en la subhasta. Un és el nombre de compradors, quants compradors assisteixen a la llotja, i l'altre és la relació que existeix entre ells, la relació existent entre els compradors. La idea és molt simple. Quants més compradors hi ha a la subhasta, menys poden influir sobre el preu, més tendeixen a competir entre ells per aconseguir allò que volen. Quan hi ha pocs compradors, doncs és possible que influeixin sobre el preu. Però també pot passar que hi hagi pocs compradors que competeixin molt entre ells i d'aquesta manera pressionin el preu de la subhasta a l'alça. aquesta seria una situació bona. Pues també pot passar que hi hagi pocs compradors que a la pràctica es posen d'acord, perquè com que es troben cada dia a la llotja, es veuen i saben quins són els seus interessos respecte mutu, tendència, els preus baixen molt. És a dir, tenen un gran poder d'influència sobre el mecanisme de subhasta. I a la pràctica actuen com si hi hagués un únic comprador, perquè a la pràctica tots es posen d'acord. I la variable que ens mesura aquest efecte, pels economistes, és el que anomenem els índexs de concentració del mercat. En l'estudi que vàrem realitzar, vàrem calcular el que anomenem un índex de concentració de C4, que ens mesura, aquests números que veieu aquí, ara faré la lectura, ens mesura quin és el percentatge de les compres que fan els quatre principals compradors de la llotja, cada llotja. És a dir, aquest 60 o 80, que veiem aquí per l'anxova, el que ens diu és que entre un 60 i un 80%, entre un 60 i un 80% de les vendes d'anxova les fan només quatre compradors. Aquests són els índexs de concentració més alts, els trobem pel peix blau, anxova i sardina. Els valors més baixos els trobem pel rap i el lluç. I aquest comportament es dona de manera sistemàtica a totes les llotges gironines, totes les llotges de la Costa Brava. I el pes dels quatre principals compradors sobre les vendes de la llotja és elevadíssim. El peix blau és molt més baix pel rap i el lluç, nivells intermitjos per la gamba i l'escamarlà. Bé, a continuació relacionem aquests índexs de concentració amb altres variables que expliquen com s'acaba explicant el comportament dels preus de la llotja. Comencem amb la subhasta d'anxova i sardina. Hem dit que anxova i sardina presenten els índexs de concentració més elevats. Hi ha pocs compradors que poden tendir a cooperar entre ells per influir sobre el preu de la subhasta. A més, hi hem d'afegir una altra cosa en aquest cas. Hi ha la presència en les llotges de grans compradors que operen simultàniament a diferents llotges, que cada dia estan a moltes llotges gironines simultàniament. Què determina? Pocs compradors que estan a tot arreu determina que puguin fixar a la pràctica els preus més baixos de la subhasta. I això és el que passa. Fixeu-vos a la columna. Preu que paguen els principals compradors. Els més baixos. Els més baixos. I trobem els valors més elevats d'elasticitat preu de la demanda de cada llotja. Què és l'elasticitat preu? És una mesura de quant sensible és la demanda als preus. És a dir, en els dies en què augmenta una miqueta les captures d'anxova o sardina, el preu baixa moltíssim. Això s'explica perquè aquests compradors estan en molts altres mercats simultàniament. Tant tenim un mercat que de fet és molt més ampli que no pas el de la nostra pròpia llotja, i això dona lloc a molts possibles substituts per ells com a compradors d'un producte que és un xoc, no? Que és únic el mateix. Si mirem en canvi la subhasta de rap i lluç, on hem vist que hi havia els índexs de concentració més baixos, això vol dir que en la subhasta de rap i lluç hi tenim un major nombre de compradors. Quan tenim molts compradors, això fa menys possible que es posin d'acord entre ells per forçar el preu de la subhasta a la baixa. Poden influir menys sobre el preu de la subhasta. Bé, en aquest cas, el resultat és que els principals compradors són els que paguen els preus més alts. Aquesta és la situació que ens interessa. Compradors que competeixen entre ells per acabar comprant rap i lluç i paguen els preus més alts. Bé, en aquest cas, doncs, la demanda és menys sensible als preus. Tenim uns valors, doncs, intermedis. Això vol dir que hi ha menys substituts en el mercat. És a dir, són compradors que poden venir a la llotja de Llançà, però ja no estan a la llotja de Llançà. No tenen opció. Venen aquí i només aquí compren rap. Per això, com que es volen emportar el rap, doncs paguen preus més alts per assegurar-se. El mateix passa una miqueta amb la gamba i l'escamarlà. La situació és favorable als interessos dels pescadors. Bé, això que indica és que tenim un sistema de comercialització del peix que s'ha de revisar. S'ha de revisar. No ens és suficient. No és adequat per garantir l'estabilitat de preus que seria desitjat. Continuem amb aquest plan estratègic nacional. Ara amb les amenaces externes. Aquest és el títol que fan servir a Madrid. Amenaces externes. Passaré molt per sobre perquè ja n'heu demanat comentant. Increment del desequilibri de la flota respecte als recursos disponibles. Sobreexplotació creixent. I què cal davant d'aquestes amenaces? Doncs el que cal és més coordinació de les polítiques pesqueres de tots els països mediterranis, cal, i sobretot una política de vigilància, de control sistemàtic dels recursos. Costos inadequats en relació a altres flotes competidores. Si abans hem dit una debilitat interna que tenim són els elevats costos d'explotació, doncs això fa que siguem menys competitius respecte a altres flotes competidores. Repercussió negativa de les agressions ambientals. Aquí es parla dels temes de contaminació marina, no? A la mesura que tenim vaixells més vells, doncs també contaminen més, però segurament encara ho fan una proporció molt més gran els vaixells d'ús recreatiu, i d'això no se'n diu res, aquest pla estratègic. Creixent competència de les importacions per a les espècies més importants. Bé, això voldria afegir que això és relatiu. És a dir, sí que és cert que cada vegada arriba més peix de tot arreu del món, no? I per tant, això és en certa mesura una competència. Això és relatiu, però. I els meus nanos ho tenen clar. No volen que els substitueixi la gamma de palomes per altres alternatives. Per tant, si fem les coses bé, per mi, el lluç del nord no és competència per al lluç de palangre nostre. No ho és. És qüestió de saber donar un valor a la diferenciació dels nostres productes, a la riquesa i a la qualitat dels nostres productes. Si fem això, no estem competint, estem competint en una posició d'avantatge respecte als productes que vinguin de fora. Evolució a l'alça del preu dels combustibles. Bé, aquest és un element important, formaria part dels costos d'explotació i, si em permeteu, m'hi referiré altra vegada més endavant. Anem ja als aspectes positius. Punts forts que presenta el sector pesquer. I de tots aquests punts forts, doncs, us hem de felicitar a tots vosaltres. Acreditada experiència del sector i vocació tradicional. Bé, aquesta vocació jo diria que és la que fa que el sector aguanti, però no podem abusar tant de la vocació. Calen mesures concretes. Alta qualitat dels productes, ja n'hem parlat. Gran diversitat de productes, ja n'hem parlat. Demanda forta i sostinguda dels productes. Bona infraestructura i serveis portuaris, encara que segurament els que en feu ús podríeu proposar millores, no? Segurament. M'aturaré aquí. Producció i xarxa de distribució de peix complementàries. Aquí està relacionat com un punt fort. Això ho discutiré. Certament hi ha unes xarxes de distribució de peix ara mateix. Però és que aquestes xarxes no són rendibles per a les llotges, no són rendibles per a les confraries de la Costa Brava. Per tant, calen xarxes de distribució alternatives ara mateix que permetin diferenciar millor aquests productes específics de la Costa Brava. Per tant, jo diria que això és un punt feble, no pas un punt fort en aquest cas, però això està pensat per tot Espanya. Flota amb elevat grau d'especialització, certament. I un altre punt fort és la representació sectorial, molt organitzada. Bé, l'organització en confraries és històricament molt important. La Federació de Confraries té un paper important. Penso que s'han de buscar més complicitats amb els municipis, perquè això dona una força en la negociació institucional millor, més favorable, i permet, per tant, exercir una pressió considerable per part del sector. És un confort, certament, però cal treure'n major rendiment. I passem, doncs, a les oportunitats que té el sector. desenvolupament d'un programa d'ajust de la capacitat pesquera als recursos. I això és importantíssim. I ja ho vaig dir l'última vegada que vaig poder, en aquestes jornades de comercialització, cal un pla de reestructuració del sector. Cal dimensionar correctament aquest sector. La situació actual no és bona per ningú. No és bona per ningú. No és bona pels pescadors perquè només en pateixen les conseqüències i no és bona pel país perquè no tenim una política clara. Cal redimensionar el sector analitzant primer el sector i proposant mesures concretes per Catalunya i reestructurar-lo. Quan les mesures per concentrar l'oferta, atenció aquí, és una oportunitat, certament, però pot esdevenir un greu problema. Donades les característiques de les llotges de la Costa Brava, pensem, l'equip d'investigadors que vam elaborar l'estudi econòmic en el seu moment, pensem que aquestes mesures podrien generar efectes pitjors als interessos dels pescadors. Per què? Estem parlant, per exemple, de crear una llotja única per internet o de concentrar les vendes de peix en un menor número de subhastes. Si fem això, a la pràctica succeiria el mateix que ja passa amb aquests grans compradors que estan simultàniament a totes les subhastes i que via telèfon mòbil tenen informació online de la venda simultània de peix a totes les subhastes. Això no és bo, ho hem vist pel peix blau, no és bo això. Va en contra dels interessos dels pescadors. El que cal, però, és que entrin nous compradors a les llotges, que vinguin nous compradors a les llotges. Això sí que modifica el nivell de competència en la venda de subhasta. Aquí voldria fer un apunt a iniciatives com la creació en el seu moment de Giropesca. Jo penso que aquestes iniciatives no només són raonables, sinó que són convenients i indispensables. És clar que s'hi oposen els grans compradors, perquè veuen que perdrien el seu poder d'influència sobre la subhasta. És que justament es tracta d'això. Justament això és el que convé als pescadors. Des d'un punt de vista econòmic, és impensable que s'aturin alternatives d'aquest tipus, que es bloquegin alternatives d'aquest tipus. Si aquesta és la política catalana, jo vull dir que en cal una altra. Cal una altra política catalana per la pesca. Calen noves iniciatives en el sector que afavoreixin doncs, l'entrada de més competència a les llotges. Bé, quant a la resta d'oportunitats, els llegiré molt ràpidament, extensió de la normalització i tipificació dels productes pesquers, així com la seva adequació al mercat, més etiquetatge, més... incrementar els plans de gestió, plans de formació i millora de les condicions de treball, desenvolupament dels sistemes de regulació de preus. Aquesta és una altra oportunitat que s'ha practicat moltíssim al sector agrari. El sector agrari, en nombroses ocasions, s'han fixat preus mínims per a determinats productes. Preus sota els quals no es ven el producte. I hi ha qui el compra, aquest preu mínim. L'Estat, en aquest cas per ordre de la Unió Europea, doncs assignava quotes lleteres, assignava el preu mínim per la llet i tots els excedents de llet que hi havia doncs els quedava la Unió Europea. Això són sistemes de regulació de preus. És una política que s'ha aplicat molt al sector agrari, en canvi el sector pesquer encara està per iniciar. Millora de la flota artesanal, millora de les condicions de seguretat i higiene als bucs, millora del medi ambient, foment d'una major presència de la dona en el sector pesquer, ara les dones on ens posen, també, si ens posen uns sectors amb problemes, primer que l'arreglin. Plans de recuperació d'espècies en parades temporals subvencionades, i en definitiva, oportunitats n'hi ha moltes, en tots els sentits, però en general el diagnòstic d'aquest pla estratègic penso que és molt clar, i per això hi he volgut posar èmfasi i parlar-ne detingudament. Detecta punts forts, detecta punts febles i diu clarament quines són les qüestions a millorar. Ara bé, més rellevant del pla no està aquí. El més rellevant del pla és la concreció que s'acaba fent per a cada comunitat autònoma d'aquestes mesures, d'aquestes propostes de millora. Perquè això vol dir la pràctica, doncs, quins fons europeus rebrem. I això és el que ens queda per veure. Catalunya, de totes les polítiques que s'inicien des dels Estats membres, seguint les directrius de la Unió Europea, doncs, ja ho veieu, Catalunya no és prioritari ni en les polítiques de millora de la flota, ni en la inspecció i control de les activitats pesqueres, ni en garantir la sostenibilitat de les zones de pesca, ni en els ajuts per millorar la competitivitat del sector pesquer, ni en la protecció i millora del medi aquàtic. Tot això no se'ns prioritza. És a dir, de tot això, si rebem algun fons, serà perquè la resta d'Espanya no n'han demanat. Catalunya, en canvi, té un cert grau de prioritat en les polítiques d'aqüicultura. Aquí sí, aquí estem ben posicionats. Aquí, en principi, s'han de rebre ajuts. En garantir la preservació dels recursos humans. Bé, això què vol dir? Vol dir la pràctica tres coses. Vol dir garantir l'ocupació sostenible i reforçar la posició de les dones, millora de les aptituds i actituds professionals i promoure la diversificació econòmica del sector pesquer. Per tant, és una política també bastant limitada. Aquí es prioritzen. I l'altra, com l'he saltat, la política de transformació i comercialització. En aquesta política no se'ns prioritza gaire, la veritat. Només es prioritza a Catalunya les millores de promoció de la qualitat, el desenvolupament de nous mercats i millorar l'abastiment del mercat. Però en aquesta política, que seria un element de les tres que se'ns prioritzen, doncs aquesta, la agricultura, però també la transformació i comercialització, podria esdevenir una de les més importants. No? Doncs bé, per exemple, Madrid i Navarra són més prioritàries que no Catalunya en aquesta política. En transformació i comercialització del sector pesquer. És a dir, els fons europeus